L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un servidor, Domènec Ramales, qui un dia més dona el tret de sortida en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dijous, som a 2 de juliol i des de la sintonia de la vostra municipal, una jornada més, mirarem de prendre-li el pols informativament parlant al territori. Temps d'actualitat que cada dia introduïm amb el sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que avui novament encetarem parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre, que aprofitant la roda de premsa de presentació de la nova edició de la Piraguada, exigia a les institucions del territori una negociació d'alçada i de nivell per defensar els cabals ambientals de l'Ebre. Seguirem a ritme de qüestions polítiques municipals. A Santa Bàrbara, Esquerra Planera demana més informació al nou equip de govern. Entre d'altres temes, demanen que les preguntes que plantegen siguin contestades a la mateixa sessió plenària. I encara en clau política, avui destacarem també que el poble nou del Delta tindrà mesa electoral pròpia. Això farà que els veïns no s'hagin de desplaçar a Amposta a l'hora de les votacions. Seguirem en clau mediambiental. Parlarem del comunicat que ens ha fet arribar el grup ecologista de les Terres del Sénia, que es queixa sobre la problemàtica que es patix a la zona de la Foia d'Ulldecona, on s'extrauen argiles i es maltracta l'aquífer. Dos detinguts per tràfic de drogues en un dispositiu dels Mossos d'Esquadra en tres bars de la comarca del Baix Ebre. I Tortosa acollirà diumenge que ve l'acte central de la campanya d'estiu de l'Assemblea Nacional Catalana. A ritme de propostes d'agenda i amb qüestions refrescants, acabarem avui parlant de la desena trobada de vela llatina del golf de Sant Jordi, prevista a l'Ametlla de Mar per al proper cap de setmana, els dies 4 i 5 de juliol. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui novament obrim el nostre temps d'actualitat parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre, que ha instat les institucions del territori, de les Terres de l'Ebre, tant les locals com la Generalitat, a posar-se a fons i liderar una negociació d'alçada i de nivell per fer valer la proposta de cabals ambientals aprovada ara fa una setmana per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Considera el moviment antitransvasament que, després d'haver presentat més de 4.000 al·legacions contra el Pla Hidrològic de l'Ebre, aquesta és una tasca que no li pertoca a la plataforma en si, una plataforma que té previst d'ajornar la mobilització prevista contra el pla del dia 9 de juliol i que, a més, ha convocat un any més, i ja en van 15, una nova edició de la Piraguada reivindicativa per l'Ebre, una piraguada que unirà les poblacions de Xarta i Tortosa el proper diumenge 12 de juliol. El portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, reclamava l'establiment d'una negociació d'alçada pel cabal de l'Ebre, tant a la Generalitat com als ajuntaments del territori. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Manolo Tomàs.
En aquests moments és el moment de la negociació. Hi ha una proposta de cabals, aquesta proposta té un sentit científic molt bastant ben treballat, és molt difícil de contrarrestar, i aquí fa falta una negociació que la plataforma no pot fer, no hauria de fer, penso jo. Que és, això no pot ser una simple al·legació. Aquesta proposta de cabals no ha de ser una simple al·legació.
Amb tot, Manolo Tomàs reiterava també que la gran base que haurà de jugar durant els propers mesos la plataforma per aturar el Pla Hidrològic de l'Ebre i la seva revisió en marxa serà de nou la contestació social i la mobilització popular. Per a Brussel·les això és important, subratllava. De moment, però, el canvi d'estratègia del govern espanyol, que podia prolongar la tramitació de la revisió del pla fins als últims dies de legislatura, també obligarà el moviment social contra el transvasament a ajornar, a aplaçar el seu calendari de mobilitzacions per una qüestió de pragmatisme. Amb tota seguretat, la protesta que estava prevista per en aquest 9 de juliol per pressionar el Consell de l'Aigua de la Conca, que havia d'aprovar la revisió el pròxim dia 30 i que a priori s'ha deixat per al mes de setembre, desembre es posposarà per a l'octubre, just abans que el document passi pel Consell Nacional de l'Aigua, segons les previsions governamentals. Manolo Tomàs no descarta que l'executiu del Partit Popular aprove la llei a l'últim Consell de Ministres, deixant així la patata calenta al govern que entre a continuació. Recordava, però, que de no presentar-la a Brussel·les abans de finals d'any, l'Estat podria perdre quantioses subvencions ambientals i agrícoles majorment destinades als grans terratinents, un extrem que estaria posant nerviós l'executiu de Mariano Rajoy. La Comissió Europea ha recordat també que manté obert un preavís d'infracció a l'Estat espanyol que pot ser confirmat al gener de 2016. En aquest sentit, la capacitat de mobilització i la protesta, diu Tomàs, seran determinants en la mesura que podrien contribuir a fer visible el problema. Segons Raona, Manolo Tomàs, el Ministeri d'Agricultura i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre podrien topar pròximament, després que entre els requeriments de Brussel·les estigui l'aturada del projecte d'embassament de Biscarrués, a l'Aragó, per inviable. En aquest escenari, la plataforma celebrarà el diumenge 12 de juliol i així es va presentar en roda de premsa la 15a edició de la Piraguada Popular en Defensa de l'Ebre, amb l'habitual recorregut de 12 quilòmetres entre Xerta i Tortosa. La Piraguada coincidirà, com ho ha fet durant els últims anys, amb les reivindicacions en l'àmbit europeu del Big Jam, amb actes a diferents rius per reclamar la seva bona conservació i protecció. Escoltem les paraules de la portaveu de la plataforma, Mireia Palos, que recordava que la Piraguada, que com hem dit enguany arriba als 15 anys de vida, vol reivindicar el riu i fer-ho des de dins, des del mateix riu. Mireia Palos.
Seguim tossudament al mateix ritme dels mateixos anys d'existència de la plataforma, doncs amb la idea inicial de que, ja que l'objectiu de la plataforma és defensar el riu, doncs com a mínim un cop l'any l'objectiu és defensar el riu des de dins mateix del riu, perquè la gent vegi l'estat del riu, perquè la gent disfruti també del riu, i per tant repetim el fet de proposar a tota la gent de les Terres de l'Ebre que vulgui acompanyar-nos. Sempre es fa a l'estiu de cara al bon temps, perquè sigui més agradable.
Segons explicava Mireia Palos, de fet, a l'arribada a Tortosa també els participants s'aturaran davant la Gran Pintada, a la riba del barri de Ferreries, on s'efectuarà un acte final que en principi és sorpresa. Per al descens, la plataforma ha posat a la venda 180 places en piragües individuals i dobles, així com mitja dotzena en embarcació de motor a 15 euros per persona. Els tiquets es podran adquirir del 3 al 10 de juliol a la parada Nolla del Mercat de Tortosa, a la 2 de Viladric i a Pics, Montcaro.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara tractant qüestions de l'actualitat política municipal. Anem a Santa Bàrbara. El grup d'Esquerra Planera demana més informació al nou equip de govern. Entre altres qüestions, demanen que les preguntes que plantegen als plens siguin contestades a la mateixa sessió plenària. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, ens ho explica Tere Giner.
Saber què passa al poble i, sobretot, donar resposta d'una manera immediata a les preguntes que l'oposició fa als plens ha estat una de les reivindicacions més demandades a l'equip de govern per part d'Esquerra Planera al municipi de Santa Bàrbara. En declaracions a la Plana Ràdio, Esquerra afirmava que el nou alcalde, Alfred Blanc, ha obert la porta perquè les preguntes que es fan al ple es puguin respondre al mateix ple. Escoltem Marc Marc.
Sí que han aconseguit, i això considero molt positiu per a la gent del poble, sobretot per a la gent que ens escolta, és que nosaltres vam, una de les altres grans incongruències que nosaltres diem és que no pot ser que tu facis una pregunta a un ple i no la contestes hasta després de 3 mesos, hasta després del pròxim ple, perquè quedaven moltes vegades desfasats les preguntes, no? Ara hem aconseguit que les preguntes se contesten al mateix ple. Nosaltres, en tota la bona voluntat del món i tenint en compte que és complicat contestar determinades preguntes, presentarem les preguntes 24 hores abans als regidors responsables i perquè se puguen preparar la pregunta, perquè considerem que, clar, si fas una pregunta i no saben de què va, com a mínim que es puguen preparar la pregunta. I l'alcalde ens ha dit, com a mínim de paraula, és a dir, que sí, que en aquest sentit que ho tirarem endavant.
D'aquesta manera, els equips a l'oposició prepararan amb antelació les preguntes perquè així els regidors puguin tenir-les i contestar-les al mateix ple ordinari i no tenir que esperar la resposta al següent programat 3 mesos després. De fet, la programació de plens cada 3 mesos era també un dels canvis que Esquerra Planera demanava insistentment. Ara, segons explicava Pere Crespo, tot i que Esquerra Planera en demanava un cada mes per tenir la població informada, fer-ho cada 2 és un pas endavant del nou equip de govern.
La nostra prioritat, o sigui, la nostra importància que li donàvem era perquè nosaltres volíem fer un cada mes, almenys al principi de la legislatura volíem fer un ple cada mes per posar les coses al puesto. Després podia ser, se podia allargar els 2 mesos, però ens van dir que no, que un cada 2 mesos, i bueno, de moment hem guanyat un mes, que abans era cada 3 mesos.
La petició, però, que no han aconseguit és la de crear una comissió informativa de cada regidoria per tal de poder aportar idees. Marc, Marc.
Ens vam demanar que cada regidoria tingués una comissió informativa, no? Això es feia abans, fa 8 anys cap atràs, hi havia unes comissions informatives que anaven molt bé perquè cada regidor ens reunia i, per exemple, doncs, de cara a festes, ens reunia abans de començar el programa de festes, per començar a parlar de festes, i els regidors de l'oposició també podien aportar idees allí, no? Això, des de fa 8 anys, des que va entrar Jordi Boronat, això es va eliminar, i van desaparèixer i només van crear les comissions informatives. Cada vegada que hi havia un ple, 3 dies abans ens combinaven, és a dir, a un representant de cada partit, només, no a tots els regidors, sinó a un representant de cada partit, dient que reunia en l'alcalde i una mica els explicava tot el que aniria al programa de festes, etc etc. Clar, aquí perds una mica de qualitat d'informativa, no? És a dir, per què? Perquè és molt diferent d'estar parlant en els regidors i, a més, periòdicament, que pots estar i a més pots implicar-te més que no pas fer-ho així, no? És a dir...
Recordem que aquestes comissions van desaparèixer fa 8 anys, creant només les comissions informatives que donaven informació dels temes més destacats del municipi 3 dies abans del ple.
Gràcies, Tere, i encara en clau política avui hem de destacar també que els veïns del Poble Nou disposaran de mesa electoral pròpia, un fet que els estalviarà el desplaçament fins a Amposta que fins ara havien de fer quan era l'hora de votar. La mesa serà una realitat per a les properes eleccions al Parlament Català del 27 de setembre. La Junta Electoral de Zona, que va consultar el nou govern municipal ampostí sobre el repartiment de meses al municipi, ubicarà, com dèiem, una mesa a l'edifici de l'Ajuntament, al nucli del TAIC, que tindrà el nom d'Ajuntament del Poble Nou. Van veure-ho com una oportunitat per donar resposta en aquesta reclamació històrica dels veïns, diu l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, tot recordant que aquesta és una petició plantejada des de ja fa diversos mandats al ple de l'Ajuntament d'Amposta, sense fins ara en resultat. D'altra banda, cal dir també que al ple extraordinari del passat dilluns a la tarda a l'Ajuntament d'Amposta es va nomenar Josep Joan Pla com a representant de l'alcalde al nucli del Poble Nou amb una dedicació del 50%. 20 hores i una retribució de 1.314 euros mensuals bruts, els mateixos que l'anterior representant, tot i que amb més dedicació, precisava l'alcalde ampostí, Tomàs. Tot i això, l'Ajuntament d'Amposta treballa ara per convocar un procés participatiu, com es fa en d'altres poblacions similars, per tal d'escollir el representant de l'alcalde al Poble Nou. Tomàs explicava que esperen que tot pugui estar enllestit per poder fer aquest procés a principis de l'any que ve, com a molt tard.
Informatiu Emute.
Seguim ara parlant de qüestions mediambientals. En este cas ho fem destacant un comunicat que ens ha fet arribar el grup Ecologistes de les Terres del Sénia, un comunicat que denuncia la problemàtica ambiental, una més, en diuen, que des de fa uns mesos estan patint a Ulldecona. I és que l'empresa cimentera Cemex va comprar i continua intentant comprar finques a la falda del Montsià per tal d'extreure la capa d'argiles de totes elles i així alimentar la fàbrica de ciment que tenen al nostre terme municipal, a Alcanar. La capa d'argiles és un regulador de les aigües freàtiques i la seva desaparició significarà una alteració proporcionalment considerable a la quantitat d'argiles extretes. Encara que tapen l'enorme forat que ara mateix hi ha, amb runes, amb roques i una fina capa de terra, no restituiran les argiles ni tampoc les oliveres centenàries que ja van arrencar. Aquesta és una agressió més al municipi d'Ulldecona, diu el comunicat, que ja suporta l'extracció diària de 4 pedreres que hi ha concretament a la zona de la Serra de Godall i que temps enrere ja van intentar també extreure a la Serra de Montsià. Segons fonts municipals ulldeconenques, l'empresa Cemex dona per acabada el que ells anomenen fase 1 i a partir del dia 1 de juliol han de procedir a reomplir l'enorme rasa. Però, segons s'aprecia les fotografies que inclouen acompanyant aquest comunicat, continuen en plena extracció i a punt d'engolir-se unes oliveres centenàries, per no dir mil·lenàries. La nota diu així: protegim la foia, prou d'extraccions d'argiles. És àmpliament conegut que el ciment és un derivat de les roques calcàries i bona prova en dona la mossegada a la Serra de Montsià, que al terme d'Alcanar ha fet durant anys la cimentera. Però el que no és tan conegut és que si es crema la roca calcària sense més, el que s'extreu és calç. Per a que en surti ciment, fa falta afegir a la roca calcària un altre ingredient indispensable abans d'entrar al forn, i aquest és l'argila. Un cop passada la barreja pel forn es converteix en clinc, el que posteriorment s'hi afegiran guixos, alumini, ferro i altres components fins a convertir-ho tot plegat en el ciment Portland que comercialitza l'empresa Cemex. Fins ara Cemex havia extret les argiles en altres indrets de la zona de Castelló per a la seva producció de ciment, però des de fa poc ha començat a extreure argiles a la falda del Montsià, al terme d'Ulldecona, dins la lògica empresarial del màxim benefici en el mínim temps possible. No es tracta, doncs, diu el comunicat, d'unes extraccions temporals. Sabem que la finca de la que extreuen les argiles la van comprar, com també sabem que han comprat altres finques a la falda del Montsià amb el mateix propòsit extractiu. Segur que tenen tots els permisos pertinents del Departament o del Ministeri d'Indústria, ja que es tracta d'una activitat minera d'extracció superficial depenent del corresponent Departament de Mines. Suposem que tindran permisos municipals, tot i que no els hi fan falta, donat que es tracta d'una activitat regulada per la legislació estatal, però encara que ho tinguin tot en ordre, és una activitat beneficiosa per a Ulldecona, es pregunta el comunicat. Aquesta activitat, a part dels evidents beneficis per a l'empresa extractora, ja que en cas contrari no ho farien, comporta també una sèrie d'alteracions i impactes tant a la superfície com als estrats subjacents que podríem resumir en el que segueix. Alteració superficial deguda als camins d'accés, fosses o forats previs i preparació del lloc d'extracció. Greu alteració del sòl i la vegetació, drenatges i desaparició de recursos culturals o històrics, així com un important impacte visual, alteració significativa dels aqüífers d'aigua subterrània, i tot i que un cop extreta tota l'argila es procedisca a la restauració de l'explotació, haurà desaparegut irremeiablement l'abundant capa d'argila que protegeix l'aqüífer de la foia. Les propostes que ofereixen el grup d'ecologistes de les Terres del Sénia són reclamar l'atenció cap a aquesta nova i irreversible agressió al nostre patrimoni natural, ja que la capa d'argiles que regula l'aqüífer de la foia desapareixerà en una bona part de la falda del Montsià si Cemex continua explotant les finques que ja ha comprat, demanar a l'Ajuntament d'Ulldecona un pla regulador d'usos agraris que propicia les activitats tradicionals d'agricultura i ramaderia en lloc de permetre activitats especulatives d'extracció indiscriminada per a benefici d'uns pocs, en detriment de la majoria de la gent, el patrimoni natural que s'estan menjant, diu el comunicat, no el tornarem a recuperar. I acaben convidant tothom a participar de les activitats periòdiques que, sota el lema "Tapem lo forat entre tots", s'organitzaran com a mesura reivindicativa i lúdica per exigir la restitució íntegra del nostre entorn. Nosaltres, diu el comunicat, hem de deixar als nostres fills i filles un patrimoni natural millor que el que hem heretat dels nostres pares i mares. I justament per això, per reivindicar, han organitzat ja la primera de les concentracions de protesta. Tapem lo forat és el lema, prou extraccions d'argiles. La CUP d'Ulldecona i el grup d'ecologistes de les Terres del Sénia convoquen tothom que es vulgui afegir a participar d'aquesta concentració que diumenge que ve, 5 de juliol a les 12 del migdia, faran amb el punt de trobada a la bassa del Montsià. Des d'allà s'anirà cap al lloc de les extraccions i així mostrar el rebuig en aquesta activitat.
Amb motiu de la trobada anual de joves, l'Ajuntament de l'Aldea i la promotora Happy Star us presenten una diada festiva que no us podeu perdre.
El dissabte 11 de juliol arriba al recinte de festes de l'Aldea la primera edició del Festival de Colors. Holiday and Holy Night l'Aldea. Veniu vestits de blanc i deixeu-vos portar per la màgia dels colors. Amb animació i explosió de colors. A la cabina CP DJ i Eduard Ventura.
I a la mitjanit, Holy Night Festival. A la cabina, Lluís Torralbo i Eduard Ventura amb la millor música patxanguera i de festa. I després, Festival Remember exclusiu amb Miguel Serna de Rocola, Raúl Platero de MDT i tancament retrospectiu amb Jordi Alemany.
Més info del festival i entrades anticipades al Facebook Holy Festival Zebra. El dissabte 11 de juliol, viu la festa i la màgia dels colors al Holiday and Holy Night, l'Aldea.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de successos. Agents de la Policia de la Generalitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Tortosa van detenir el passat 26 de juny dos homes de 51 i 25 anys d'edat, nacionalitat espanyola i veïns de Deltebre, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. El mateix dia 26, els agents van dur a terme un dispositiu enmarcat dins la llei orgànica 1/92 sobre protecció de la seguretat ciutadana en tres establiments de restauració ubicats a la població de Deltebre, al Baix Ebre, davant les sospites que a l'interior dels mateixos dels establiments es traficava amb substàncies estupefaents i en algun altre cas s'utilitzava els locals per vendre productes de procedència il·lícita. Com a resultat de l'operatiu policial es van identificar un total de 38 persones, de les quals 6 van ser denunciades per tinença de substàncies estupefaents. A més, es van aixecar actes als 3 establiments per diverses infraccions de caràcter administratiu, com ara no presentar assegurança de responsabilitat civil, manca de rètols genèrics i manca de fulls de reclamació, entre d'altres. Finalment es van detenir 2 homes per un delicte contra la salut pública. El primer era posseïdor de 8 embolcalls de cocaïna i 5 grams de cocaïna en roca, mentre que el segon, propietari d'un dels establiments inspeccionats, portava a sobre 2 embolcalls de cocaïna i gran quantitat de diners en efectiu. A l'escorcoll d'aquest local també es va localitzar marihuana amagada en diferents ubicacions. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Tortosa el passat dilluns 29 de juny, decretant-se la seva llibertat amb càrrecs. I a la recta final del nostre temps d'actualitat obrim pàgina per a les propostes d'agenda. Comencem anant a Tortosa. La capital del Baix Ebre acollirà diumenge que ve l'acte central de la campanya d'estiu de l'Assemblea Nacional Catalana. Novament, des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Després de la caravana de cotxes a les Terres de l'Ebre, que va mobilitzar el passat dissabte un centenar de vehicles, donant el tret de sortida de la campanya d'estiu de l'Assemblea Nacional Catalana, on tot comença, i que va finalitzar al municipi de Deltebre, amb un dinar de germanor, amb l'assistència de més de 200 persones i un concert final amb el grup Crator, aquest proper diumenge arriba a Tortosa l'acte central de la campanya amb l'assistència del president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Irene Negre, del Secretariat Nacional, explicava que per tal motiu s'han preparat al Parc Teodoro González de Tortosa jocs infantils per als més petits, així com el sorteig d'un sopar per a dues persones a les barques de Can Joan, entre d'altres propostes. L'escoltem.
Sí, aquest diumenge tenim programat al Parc Teodoro González aquí a Tortosa, a partir de les 5 de la tarda, una sèrie de tallers infantils com una gincama, la veritat és que serà molt divertida, hi hauran inflables i hi hauran diferents proves que tenen que superar els nens i hi haurà un protocol i llavors a partir serà una hora, hora i mitja de tallers i després a posteriori es faran els parlaments de l'Aurora Forest de la Unió de Pagesos, el Manolo Tomàs de la PD, la Montse Castellà de Trens Dignes i després tindrem el president, que serà la primera vegada que serà un acte central a Terres de l'Ebre.
Les activitats s'encetaran a les 5 de la tarda. Serà més tard, però, quan arribi l'acte central, amb diferents parlaments de gent del territori. D'aquesta manera hi participarà Manolo Tomàs, de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Aurora Forés, de Unió de Pagesos, Montse Castellà, de Trens Dignes, i el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
Sí, la veritat és que és un plaer poder comptar amb ell este dia, per a que vingui a presentar-se a la gent i que el pugui conèixer, perquè evidentment és una figura nova que no és coneguda. La Carme Forcadell ja tenia molta repercussió mediàtica i tothom sabia ben bé qui era i el discurs que portava, i aquesta vegada pues, podrem presentar i tindre les Terres de l'Ebre i la gent podrà conèixer ja més properament al president i sentir-lo parlar.
Negre recordava que l'acte està enmarcat dins de l'eix de l'equilibri territorial, el qual a les Terres de l'Ebre n'hi han moltes mancances i és important que la gent sàpiga que la independència beneficia el territori.
Sí, és molt important que necessitem molta participació a l'acte, més que res perquè l'acte està marcat dins de l'eix de l'equilibri territorial, el qual a Terres de l'Ebre tenim unes mancances molt importants en infraestructures, en mobilitat, en defensa del nostre riu, perquè en unes eines d'estat totes aquestes coses les podríem es podrien millorar i beneficiarà moltíssim a Terres de l'Ebre, i és important que la gent vingui a escoltar els arguments. És un acte per donar argumentari a la gent, que tinguin clar que la independència beneficia al territori i que puguen fer les seves preguntes. Evidentment, els ponents, quan aniran per l'acte, pues, si hi ha algun dubte o alguna cosa, pues, s'hi podran anar resolent sobre la marxa.
L'acte finalitzarà amb la formació entre tot el públic assistent d'un punter humà i un concert amb el grup Crator.
Gràcies, Tere, i acabem avui amb una proposta refrescant, parlant de la desena trobada de vela llatina del Golf de Sant Jordi a l'Ametlla de Mar. Una vintena d'embarcacions participaran d'aquesta trobada impulsada des de l'Associació de Vela Llatina La Cala, una trobada que tindrà lloc el proper cap de setmana, dissabte, dia 4 i diumenge, 5 de juliol. Des d'allà, des de La Cala Ràdio, en té tota la informació Olga Tomàs.
Desena trobada de vela llatina del Golf de Sant Jordi a l'Ametlla de Mar. Aquesta iniciativa impulsada des de l'Associació de Vela Llatina La Cala tindrà lloc aquest 4 i 5 de juliol i aglutinarà una vintena d'embarcacions provenients d'arreu de Catalunya, València i també França. L'arribada de les embarcacions es preveu aquest divendres a la tarda al moll de la Cofreria Vella, actual CIP. El dia següent, dissabte 4 de juliol, es realitzarà a partir de les 10:30 del matí la singladura de les embarcacions cap a l'Ampolla. Enguany, en memorial a Oriol Llongueras, un dels impulsors d'aquesta trobada de vela llatina ara fa 10 anys. I també, és clar, el posterior retorn al port de l'Ametlla de Mar a la tarda. Després, cap a les 8, està previst una conferència i col·loqui a càrrec de la navegant en solitari i participant a la World Race 2014-2015 Anna Corbella a la sala d'actes de la cofreria, amb el suport de GAES Centres Auditius, un dels plats forts de la jornada. Escoltem Andreu Clarós, president de la Federació per la Cultura i Patrimoni Marítim i Fluvial.
Una cosa que crec molt, molt interessant enguany, i és la participació de la nostra regatista, l'Anna Corbella. Anna Corbella, que és una dona emprenedora, una dona que ha fet navegació en solitari, que ha fet la mitja transat, ha arribat fins al Brasil, i que amb una embarcació molt petita i que d'alguna manera ens ha semblat interessant perquè recorda a l'espíritu d'aquelles persones, d'aquells pescadors que sortien sols amb una embarcació, feien moltes milles i igual no podien tornar fins a 48 hores o 72 hores després de que havien sortit. I perquè ens expliqui una mica aquesta sensació, la sensació de solitud o d'aventura que comporta aquesta navegació.
Pel que fa al diumenge 5 de juliol, tindrà lloc a partir de les 10 l'aixecament de plànols d'una embarcació de vela llatina al Club Nàutic de l'Ametlla de Mar, i una mica més tard, a les 11, aquests batejos de vela llatina. Ens ho explica de nou Andreu Clarós.
De fet, n'hi ha dos. Una, bateig de mar per tothom que vulgui pujar amb una embarcació de vela llatina i els donarem una volta per dintre del moll. Crec que hem d'acostar d'alguna manera les embarcacions i la navegació tradicional a les noves generacions. Si no som capaços d'aconseguir que hi hagi una renovació generacional, estem perduts, perquè arribarà un dia que tot això s'acaba. Per tant, aquí està el ganxo que hem d'aconseguir amb la gent jove per que pugin, que ho vegin, que ho disfrutin i començar a crear escola en aquest ambient. I per una altra banda, hi ha l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona que ens ensenyaran com aixecar un plano, com fer un plano d'una embarcació ja feta.
Aquesta desena trobada de vela llatina compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el Club Nàutic de l'Ametlla de Mar i també la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, entre d'altres.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui tenim aquesta franja de núvols que és la que s'anirà acostant sobre Catalunya i deixarà el cel cada vegada una mica més ennuvolat. Fins a fa una estona el cel era serè, però a poc al llarg del matí els núvols s'han anat fent més abundants, sobretot cap a les comarques de Lleida i de Tarragona, que és aquí on a primera hora han caigut quatre gotetes passatgeres. Avui s'espera que els núvols vagin augmentant a mesura que vagi passant el dia, i a la tarda els núvols creiem que deixaran el cel ja mig tapat, mig ennuvolat a pràcticament tot el país. Baixen els valors que marquin els termòmetres, però com que dèiem que augmenta la humitat, la sensació de xafogor serà una mica més desagradable. Al País Valencià, intervals de núvols també, en canvi sí que farà més sol a l'arxipèlag Balear, amb aquests vents del sud-est, sobretot, que aixecaran més mala mar cap al sud de l'arxipèlag Balear. I en pròxims dies torna a sortir el sol demà divendres, dissabte, el cap de setmana, temps tranquil amb unes temperatures que continuen altes.
Com cada dia i pràcticament sense variacions, altes temperatures i calor és el que ens diu la previsió del temps per les properes hores, per les properes jornades, i així arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta nova entrega de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. L'informatiu EMUTE d'avui dijous 2 de juliol, que ha tingut com cada dia el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més. Gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Bona tarda.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.